Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Joan Maragall, al complet. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que Edicions 62 acaba de publicar el primer volum d'una nova edició de les obres completes de l'autor del Càntic Espiritual. Aquesta acurada versió, a càrrec d'Ignasi Moreta, Lluís Quintana i Francesco Ardolino, es va començar a gestar fa més de 15 anys i inclou algunes novetats respecte a les edicions crítiques anteriors.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Mireu, si una cosa és segura és que la Covid ens ha canviat la manera de viure, la forma de fer de les rutines que tenim i teníem. Això sí, en quin sentit? I si és així, quina percepció en tenim de tot plegat? Som més conseqüents amb les nostres actuacions? En volíem parlar de tot plegat just quan ha fet un any del primer cas mundial, el desembre de 2019 a la Xina, i estigui a punt també de fer un any del primer cas de l'estat espanyol, el 31 de gener del 2020 a La Gomera. Filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull, professor Francesc Torralba, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a tothom i molt bon any.
Igualment, bon any. Deixi'm preguntar-li tot just haver iniciat aquest 2021. Ens ha canviat la pandèmia com a societat o la societat evoluciona constantment i, per tant, no és més que una pedra a la sabata que ens traurem durant un llarg recorregut, diguem-ne?
Miri, és difícil dir si ha canviat globalment la societat, perquè la societat és un tot molt heterogeni, constituït per grups, persones i sensibilitats molt diferents. Però no hi ha dubte que les persones que els hi ha tocat de prop una malaltia, la mort d'un ésser estimat, una UCI llarga, això naturalment deixa molta petjada i canvia les actituds i canvia les formes de viure. Per tant, jo no sé globalment, però en la mesura que això va extenent-se i va tenint cada cop més víctimes, naturalment que això té una transformació en les nostres formes de pensar, de moure'ns, de cuidar-nos, de relacionar-nos amb els altres. Segur que la té.
El que sí ens ha afectat de forma més o menys global han estat, per exemple, els confinaments, no? Per tant, ens ha canviat, professor, les nostres percepcions a l'hora d'afrontar la vida o no?
Doncs en gran part sí. Sobretot jo crec que es destaquen dos valors emergents. Un, la ductilitat. Ens hem convertit més dúctils. Hem fet coses que mai no fèiem, ens hem digitalitzat, hem transformat moltes formes de treballar, d'ensenyar, d'interactuar amb els altres perquè no ens ha tocat el terremei. Això en diem ductilitat o adaptació. I després jo crec que ha crescut també la preocupació per la cura. La cura d'un mateix, la cura dels altres i sobretot dels més vulnerables. Jo crec que tant el valor cura com el valor d'utilitat s'estan subratllant molt en l'actualitat. Hi ha grups encara reacis a això i que són com aliens a aquest tipus de missatges, però en gran part jo observo que hi ha més precaució, més prudència, més responsabilitat i més adaptació al que ens toca viure.
Ara que parlàvem dels confinaments, no? Sovint durant el confinament general que ens ha tocat viure a tots o en els confinaments posteriors, ens hem dit moltes vegades missatges positivistes i hem discutit poc sobre ells. Que si tot anirà bé, que si ens en sortirem. Això és una forma d'afrontar, en cert sentit, la malaltia, el patiment, el dolor, la soledat, o és una forma de negar-lo?
A veure, és una petita forma de supervivència col·lectiva. Ens anem dient que tot anirà bé, que això acabarà aviat, que ens en sortirem. Jo distingeixo entre el que és la ingenuïtat i l'esperança. L'esperança és una virtut que no amaga les dificultats, però que confia en el potencial humà, que confia en la ciència i que confia en que ens en sortirem tot i les dificultats, no? El dolent és quan uno pensa en clau ingènua o frivolitza la situació. Llavors això no és esperança, això és ingenuïtat, això és un pensament pueril o falsament optimista. Per tant, hem de ser esperançats, però no podem ser ingenus. El que estem vivint és realment gros, és tràgic, és difícil, però hem de tenir confiança, hem de tenir esperança en que ens en podrem sortir. El que no podem posar és dates, perquè quan posem dates ens frustrem molt fàcilment. Diem, bueno, això abans de Setmana Santa estarà llest, i veiem que no. Per tant, és una carrera de fons, i a les carreres de fons s'ha de dosificar molt i tenir molta confiança i molta paciència.
Estem parlant avui amb el filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica a la Universitat Ramon Llull, el professor Francesc Torralba, sobre com ens ha afectat als éssers humans aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, aquesta Covid-19. Ens en recordàvem l'altre dia en aquest programa del cas Costa Concòrdia. No sé si ho recorda, professor, aquell vaixell que va patir un accident i que es va acabar enfonsant amb algunes víctimes. I el primer que va marxar d'aquell vaixell va ser el capità en part de la tripulació, no? Ara hem vist casos de vacunació relacionant-ho amb tot plegat a familiars propers d'infermers o d'infermeres. Hem vist el cas de vacunació de l'alcalde de Riudoms i d'un regidor del mateix poble. Per cert, que el capellà s'hi va negar a rebre aquesta vacuna perquè no li tocava. Per tant, en una situació de perill, ens surt l'animal més atàvic que duem dins per condició i fem allò del salve-se qui en pugui, o som més moralistes i ètics i solidaris com el mossèn de Riudoms, per exemple?
Mira, curiosament, hi ha les dues reaccions. Això està molt estudiat perquè hi ha tants episodis històrics, des dels guetos fins als camps de concentració, els camps d'extermini, titànics que s'enfonsen, i és molt interessant, com a laboratori antropològic, veure què ha passat en aquestes circumstàncies. Doncs observem que hi ha les dues reaccions. Hi ha la reacció altruista, cooperativa, solidària, fins i tot capaç de renunciar al propi confort i a la pròpia salut per millorar la vida de l'altre o per salvar l'altre. Això ho vam veure també en episodis dels camps, pensi en Maximilià Kolbe, per exemple, però també a l'altre. També hi ha el supervivent, també hi ha l'egocíntric, també hi ha el que mira de buscar la seva salvació, delata, i després se sent culpable. Perquè la gran experiència dels que finalment, doncs, fent trampa se'n surten, és que experimenten culpabilitat, perquè per causa d'ells altres han patit. Llavors hi ha les dues reaccions. Jo no crec que puguem posar tots en un o en altre, sinó que en el gueto de Varsovia hi havia sants, però també hi havia espavilats que només pensaven en el seu profit i en el seu benestar.
Parlàvem abans també del patiment, del dolor. També estem assimilant, en cert sentit, un canvi de perspectiva de la mort? I si és així, també estem fent un canvi de consciència del que significa la bellesa?
Això és més lent. Tant de bo fos així i aquesta experiència col·lectiva ens ajudís a assumir la fragilitat, la finitud, la vulnerabilitat, la condició mortal, la malaltia, i mirar-la cara a cara i no amagar-la o posar-la sota una flassada, que és el que fem habitualment. És veritat que ens ha posat la mort cara a cara, i la malaltia, i les UCIs, però això no vol dir que ho hàgim assumit finalment i que assumim realment que som éssers finits, vulnerables, i que, per tant, hem de tenir cura de nosaltres mateixos i de les persones que ens envolten. Tant de bo fos com un despertador. Jo sempre penso que les crisis són ocasions, són oportunitats, ningú les vol, ningú les vol, ningú les busca, però quan venen, algun aprenentatge hem de fer de tot plegat. Una crisi personal, una crisi de parella, una crisi professional o una crisi col·lectiva com la que estem vivint. Algun aprenentatge hem de fer, i això és el mínim que hem d'extreure de tot el que estem patint col·lectivament.
També se n'ha parlat moltíssim de la paraula llibertat, no?, en aquests dies que sovint hem quedat reclosos o se'ns ha restringit el moviment físic, i això és una qüestió innegable. Però també, com dèiem, hem estat més a casa, hem llegit més, ens hem descobert més entre nosaltres i a nosaltres. Per tant, ens ha fet més condicionats o més lliures de pensament?
Home, d'una banda és evident el que expresses. No hi ha dubte que hem vist reduïdes algunes llibertats que mai a la vida havíem reduït. És a dir, jo mai havia experimentat la limitació de la llibertat de moviment, no?, o de circulació. I això és una constant des del mes de març. No podem sortir del perímetre municipal o comarcal o del país o de la comunitat autònoma. Per tant, aquí no hi ha dubte que hem vist limitacions. Però en canvi també hem vist que hi ha unes formes de llibertat que ningú ens pot prendre. I la llibertat més lliure de totes és la llibertat de pensament, que no la perds ni tan sols quan estàs en una presó o quan estàs en una habitació o quan estàs confinat, doncs, en un centre, perquè la llibertat de pensament és la llibertat de pensar com vulguis, allò que vulguis i de la manera que vulguis. I això es desenvolupa en el recinte de la consciència de la persona. Ara, les llibertats que ja afecten els altres, la d'expressió, la de moviment, la d'associació, aquesta, naturalment, per raons de salut pública, hem vist com es reduïen. I esperem que només sigui per aquestes raons i que sigui provisional. Però, en qualsevol cas, sí que ens hem adonat del tresor que té la llibertat i de com és important tenir-ne cura per poder deixar aquest tresor a les generacions que ara neixen i a les generacions dels fills d'aquests, no?
En recordava fa pocs minuts Mercè Raga en aquest programa, l'informatiu, l'entrevista que fa pocs dies el Papa Francesc donava al Canal 5 de la televisió italiana, on va definir la vacunació com una acció ètica perquè et jugues la salut, et jugues la vida, deia el Papa, però també et jugues la vida dels altres. En aquest sentit, i coincidint amb el Sant Pare, i tenint en compte que vostè és catedràtic d'ètica, és un fet... És un dels fets més ètics dels darrers anys, el fet de vacunar-se?
Sí, és un deure. És un deure que no cal ni tan sols referir-se a l'ètica cristiana. Només a l'ètica d'Hipòcrates, que era del segle V abans de Crist, ens exigeix, primer de tot, no fer mal a l'altre. És aquesta ètica que està en el jurament hipocràtic dels metges. Per tant, és un imperatiu, naturalment, per als professionals de la salut, però per tot ciutadà, en la mesura que tots som potencialment persones que podem ser contagiades i podem contagiar els altres. Per tant, és un imperatiu vacunar-se. Tenim la sort de viure en un àmbit on aquesta vacuna es distribueix de manera equitativa i justa i, per tant, també les persones amb menys possibilitats econòmiques doncs, poden adquirir aquesta vacuna, els grups vulnerables, i això és un bé que s'ha aconseguit després d'un immens esforç científic arreu del món i amb un temps rècord, passant per tot tipus d'agències de control, proves, demostracions, verificacions. Per tant, em sembla que és una exigència ara fer ús d'aquest bé que la ciència ha procurat i amb la màxima rapidesa per tenir això que els especialistes en diuen la immunitat de ramat, que quan aconseguim això sembla que ja podrem retornar a la normalitat que havíem deixat endarrere.
Si hi ha una altra qüestió innegable al llarg de tota aquesta pandèmia és que moltíssima gent ho ha passat malament, s'ha angoixat molt. Com sap, aquest és un mitjà, evidentment, cristià, per tant, donem al llarg de tots els dies les misses, com és la missa des de la Catedral de Barcelona, precisament des de que no hi podem assistir-hi presencialment, i sí que s'ha notat una certa pujada en l'audiència d'aquestes misses, no? Per tant, professor Torralba, hem trobat un cert refugi en aquesta fe?
Segur. Vaja, jo personalment i tantes persones d'edats diferents, de sensibilitats diferents, laics, religiosos, preveres... O sigui, la fe té una doble naturalesa, perquè d'una banda és bàlsam, és un mecanisme, no hi ha dubte, de bàlsam, de consolació, no estàs sol, algú vetlla per tu, Déu no ens ha abandonat, no ens ha deixat a l'estacada, ho diu l'Evangeli, estarem vosaltres fins al final, fins a l'últim dia, però per altra banda també és un estímul, És una doble naturalesa, perquè és un estímul doncs, a millorar com a ésser humà, a viure intensa i extensament els valors evangèlics, a convertir-se constantment, a deixar l'home vell que no acabem de deixar per esdevenir homes nous. Per tant, té aquesta doble naturalesa. Hi ha ocasions que és bàlsam, hi ha ocasions que és estímul per exigir-se més a si mateix i acostar-se més a l'ideal que volem imitar. Però en moltes de situacions de sofriment i de malaltia, bàsicament és bàlsam. Per a tantes persones és un mecanisme de consol i de pacificació de l'ànima.
I per últim, unes de darreres dades que hem pogut escoltar tots a través de dels diferents informatius són les dades de depressió del personal sanitari, no? Afectant fins a un 50% del personal sanitari. No sé si evidentment que sigui un dels col·lectius més tocats en aquest sentit, doncs ens fa ser conscients no només de la gravetat que han patit, sinó també de la importància, no?, del món sanitari, que no n'eren conscients fins ara.
Sí, realment hi ha moltes persones trencades emocionalment, perquè hi ha hagut una dedicació immensa, hi ha una dedicació immensa, en situació de molta saturació, de molta ansietat, de molta angoixa, fins i tot professionals de la salut que experimenten culpabilitat per no haver pogut cuidar o atendre correctament les persones malaltes i especialment les persones grans i residents. I tot això al final té una traducció, que és en aquesta formes de vida depressiva o semidepressiva o ansietat o fins i tot tendències autodestructives, suïcides, que també han sortit a les estadístiques. No? Això ens fa pensar que la crisi que vivim no és només sanitària, no és només econòmica, no és només social, sinó que és emocional, també, sí. I que caldrà curar moltes ferides, i que caldrà escoltar-nos molt, i que caldrà refer moltíssimes persones que experimenten aquest trencament emocional, perquè és lògic, quan hi ha crisi hi ha angoixa, hi ha desassossec, un no sap a què atendre's, i els professionals que han estat i estan a primera línia doncs són els que han patit més aquest embat. Però això ara s'estendrà a altres professionals que han perdut la feina, que estan inquiets perquè no poden pagar la hipoteca, l'escolaritat, i per tant ve una crisi emocional molt intensa que haurem d'escoltar-nos molt i recollir aquests trossets que ha deixat la crisi.
Li deia l'última i ja sap que als filòsofs els agrada reflexionar i als periodistes ens agrada robar minuts. Ara sí, l'última. I és que com a professor d'ètica sí que m'agradaria preguntar-li si és més ètic mirar pel que fa pel dret a la salut o és més ètic mirar pel que fa al dret a vot.
Primer la salut, no hi ha dubte, no tinc dubte d'això. No tinc cap mena de dubte. Primer la salut, perquè si no hi ha salut també hi haurà una part de ciutadans que no podrà exercir aquest dret a vot, que és imprescindible. Per tant, primer hem de vetllar la salut, que les condicions siguin idònies perquè tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país puguin manifestar lliurement el seu vot a la persona, a la formació que considerin més idònia. I això vol dir posposar uns mesos, doncs es posposa uns mesos. Això vol dir que s'ha de buscar els arguments legals per fer aquesta operació, doncs es busquen. Però hi ha una qüestió que es diu força major o salut pública, que és l'argument que s'ha utilitzat en els últims mesos per limitar moltes llibertats, desplaçar actes, començant per Jocs Olímpics i esdeveniments internacionals que s'havien fixat 4 anys amb anticipació.
Esperant que aquest 2021 sigui un any de llibertats i esperances. Filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica a la Universitat Ramon Llull, Francesc Torrable, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquest programa. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia i felicitats pel programa.
Ràdio Estel, segona vegada.
Avui que volíem parlar de l'informe publicat per Amnistia Internacional on hi denuncia la vulneració de drets humans a les residències de gent gran durant la Covid-19. En parlem aquesta hora amb Eduard Martínez. Ell és portaveu d'Amnistia Internacional i una de les persones que han participat en la investigació a Catalunya. Eduard Martínez, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure, aquest informe, abandonades a su suerte la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, neix de les queixes de molts usuaris de residències, neix de les queixes de familiars o neix arran de les notícies de l'afectació del coronavirus a les residències?
Bueno, és un còmput, no?, dels factors que has mencionat. Nosaltres sí que és cert que a l'hora d'investigar el que hem fet és anar directament a les fonts primàries, que són els familiars de les persones residents, i també hem entrevistat amb personal sanitari, amb personal dels centres residencials i amb autoritats. Aleshores, el que hem tingut és una visió completa des dels mitjans, però també directament de les persones afectades.
Heu pogut parlar amb les residències?
Hem pogut parlar amb directius i directives de residències. Sí, no ha sigut el més comú, però en alguns casos sí que hem pogut tenir l'oportunitat.
Com han anat aquestes trobades?
Doncs, bueno, això segons de la predisposició de cada persona, però hi ha hagut directors i directores que han estat molt crítics amb la situació, que s'han sentit abandonats, també, i abandonades, i hi ha uns altres doncs, que mostren una gestió doncs, que no podien haver evitat. Nosaltres, malgrat l'excepcionalitat no? de la pandèmia, el que diem és que les residències no poden ser forats negres on no es respectin els drets humans. Cal que les autoritats treballen per vetllar pels drets de les persones que viuen a les residències de gent gran.
Entrem a la qüestió d'aquest informe, perquè quins drets s'han vulnerat, segons Amnistia Internacional, a les residències?
Clar, nosaltres hem identificat la vulneració de 5 drets fonamentals. El dret a la vida, a la salut, a la no discriminació, a la vida familiar o privada i a la mort digna. Que això en la pràctica es va materialitzar en que moltes persones residents no van rebre les cures adequades, no van estar degudament assistits, en general no van ser traslladats als hospitals, van ser discriminats per raons d'edat i de lloc de residència, van romandre aïllades a les seves habitacions sense comunicació amb la personal o telemàtica amb les seves famílies i en molts casos van morir sols, sense avisar a les famílies i tampoc sense l'acompanyament mèdic a la mort.
Perquè, Eduard, aquest és un fet majoritari, és a dir, es reprodueix a la majoria de residències aquests fets, o són puntuals?
Nosaltres considerem que és un fet majoritari. De fet, les dades del Ministeri de Sanitat diuen que dels 40.000 morts a data de novembre del 2020, 50% han estat a les residències. No només és un fet que ha passat a l'estat espanyol, sinó també ha passat a altres països d'Europa.
De fet, segons l'informe a curt termini, s'han de canviar els protocols autonòmics que han generat aquesta situació. Per tant, quins han de ser aquests protocols nous?
Clar, de fet, nosaltres hem identificat que aquesta situació ha sigut el producte de la combinació de dues coses, de mesures ineficaces i tardies. Aquí estan els protocols, que molts d'ells són discriminatoris perquè impedien o ficaven dificultats al trasllat de les persones residents als hospitals.
Això vol dir, per tant, Eduard, perdona, això vol dir que el que s'ha fet no seria il·legal perquè el protocol ho permet?
No, de fet, el protocol no té una vigència legal, són recomanacions. El que, més enllà del protocol, el que hi ha hagut és una pràctica massiva. És a dir, una persona que trucava, quan trucaven de les residències per demanar un trasllat, es descartava directament per raons d'edat i simplement per la residència. Una persona major que vivia al seu domicili particular tenia més possibilitats de ser traslladada a l'hospital que en una persona que vivia en una residència. Aleshores, la pràctica, més enllà de les recomanacions, els protocols, que molts d'ells continuen vigents, la pràctica és que hi ha hagut una denegació automàtica i en bloc del trasllat hospitalari de les persones residents.
Tot plegat fa referència, sobretot, entenc, a la primera onada de la Covid, del coronavirus, i, de fet, segons l'informe, hi ha aspectes que han millorat en aquesta segona onada. Fins a quin punt s'atribueix la mala gestió de la primera onada a la deficiència de material, a que tot fos un cas nou i no sabia gaire bé com actuar?
Clar, és un cas nou, però amb antecedents que venen de fa molts anys. Nosaltres identifiquem com que els 10 anys d'austeritat en inversió pública a l'àmbit de la salut ha mermat la capacitat de reacció. I això també ha tingut una conseqüència a l'hora de gestionar la pandèmia. A més, la manca de personal, a més, la manca de recursos, no? la falta d'EPIs o PCRs per al personal que treballava a les residències. Nosaltres considerem que s'ha millorat una mica, ja no és tan imprevist tot, però que cal continuar treballant, perquè identifiquem que no hi ha personal suficient, no hi ha recursos suficients. Molts protocols d'aquests amb disposicions discriminatòries continuen vigents, que no actius. O, per exemple, el règim de visites no s'està garantint plenament. És molt discrecional en funció de la residència on s'estigui.
Per tant, llegint aquest informe, podem deduir rotundament que l'Estat ha abandonat les residències?
Diguem que no ha estat a l'alçada. L'Estat no ha donat resposta que la gent gran mereix. Per tant, cal que, independentment de la gestió sigui pública, concertada o privada, l'Estat cal supervisar i cal garantir que a les residències es respecta els drets humans.
Eduard, deixa'm preguntar-te també quin recorregut té un informe com aquest.
Doncs recorregut més enllà del dia de la publicació, que pot tenir més o menys impacte amb els mitjans. Nosaltres els informes els utilitzem com a punta de llança d'estratègies d'incidència política. Nosaltres aquest informe el fem arribar a les autoritats amb capacitat de prendre decisions sobre aquest àmbit i fem una mica treball de gota malaia, no? D'insistir, fer recomanacions, mostrant les evidències que hem trobat i després intentem incidir en totes les institucions de la Generalitat de Catalunya, des del Parlament, govern, inclús municipis, no? Per promoure canvis a favor dels drets humans. El nostre objectiu final és que no es torni a passar, que no torni a passar, i garantir els drets de la gent gran a les residències.
Si no vaig errat, a més heu dut o esteu intentant dur a terme una ciberacció a través de www.actuaconamnistia.org, no?
Això és una altra mostra de com intentem pressionar a les autoritats. Aquí realment té competències per canviar les coses. Doncs és una altra forma, una recollida de signatures que demanem a la gent i aleshores les anem sumant en aquesta web que has mencionat i fem un lliurament a les autoritats perquè sàpiguen que és una cosa que preocupa i sobre la que han de treballar.
Eduard Martínez, portaveu d'Amnistia Internacional, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i moltes gràcies per respondre aquesta darrera pregunta. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.